Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Els jutges alemanys han rebutjat tornar a empresonar Carles Puigdemont i argumenten que no veuen raons per canviar la seva posició inicial, que rebutjava el delicte de rebel·lió. En el comunicat, els membres del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein asseguren que no hi ha cap mena de prova que pugui, segons el dret alemany, acusar Puigdemont d'alta traïció. A Alemanya no existeix el delicte de rebel·lió, però aquest és el que més se li assembla. L'opinió del tribunal és la mateixa emesa el 5 d'abril, quan van descartar extradir l'expresident de la Generalitat per rebel·lió i el van deixar en llibertat amb mesures cautelars després de pagar una fiança de 75.000 euros. Continua la incertesa, mentrestant, davant la convocatòria per a demà de la presa de possessió dels nous consellers del govern de Quim Torra, una convocatòria feta pel nou president, però no avalada encara per la publicació del decret corresponent al Diari Oficial de la Generalitat, controlat encara pel govern espanyol. Amb aquest escenari, el jutge Pablo Llarena ha denegat a més a Josep Rull i Jordi Turull sortir de la presó per prendre possessió com a consellers. El govern espanyol no ha permès que Torra utilitzés la sala d'autoritats de l'aeroport del Prat. Quim Torra i els seus acompanyants s'havien de desplaçar a Madrid per visitar els polítics catalans empresonats. La sala la gestiona l'Estat i, en principi, permet a les autoritats evitar el control de seguretat de l'aeroport. I un altre nom propi de l'actualitat és el d'Eduardo Zaplana, que ha estat detingut avui per la Guàrdia Civil, acusat de blanqueig de capitals, desviament de fons i malversació. El PP suspendrà de militància l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre. Aquesta matinada s'ha trobat mort un nadó a la planta de residus d'Ecoparc, a Montcada i Reixac. El bebè tenia aproximadament un any i l'han trobat un treballador a la màquina classificadora de residus. I un apunt cultural, la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona acull ara a les 8 del vespre un concert amb Morehead University Concert Choir and Chamber Singers, que interpretaran diverses peces del seu repertori sota la direcció de Gret Detweiler. Amb entrada gratuïta, ara a les 8 del vespre a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tu tries. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitoixa, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Una de les etapes més boniques de la vida és el festeig, un moment on es passa de l'amistat a l'enamorament i d'enamorar-se a estimar. Es tracta d'un procés personal intransferible, on les converses s'allarguen hores i hores per conèixer al màxim l'un de l'altre. Una metamorfosi on els sentiments van canviant fins a arribar a descobrir l'amor veritable. El festeig és com l'entrenament previ a la cursa de la nostra vida, la del matrimoni. És el moment on es posen les bases i on cal descobrir si realment el nostre projecte de vida en comú és semblant. si tenim les mateixes il·lusions pel que fa als fills o a la dedicació familiar. És important parlar amb confiança, actuar amb maduresa i aprofundir en el coneixement mutu. El festeig permet posar uns fonaments sòlids perquè després el matrimoni no s'ensorri. Per això és tan important tenir molt clar que el primer objectiu sempre és fer feliç a l'altre. El bon festeig permetrà construir un matrimoni ferm basat en entrega i el respecte. Però darrerament això de festejar sembla que quedi en segon pla perquè moltes parelles opten per iniciar directament la convivència. Realment, això reforça la relació o és tot el contrari? D'aquest tema en parlarem avui a la tertúlia amb els nostres orientadors familiars del FERT, que també ens donaran consells per poder aprofitar aquest procés de coneixença i arribar ben preparats al matrimoni. I en el temps de l'entrevista ens acompanyarà l'escriptora Victòria Cardona, que acaba de publicar el seu darrer llibre, La recepta de l'amor en parella, basada en la seva experiència després de 60 anys de matrimoni. Al programa d'avui, doncs, ens acostarem a aquesta etapa que tant ens il·lusiona la vida, la preparació de la ruta per iniciar el gran viatge que suposa el matrimoni. I com en tot gran viatge, cal preparar-ho bé, posant el cap, però també el cor. Avui, a Paraules d'Amor, parlem del festeig i de la preparació al matrimoni. Comencem. And I am a breathless soul for you. And the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he's a helpless before you. And the happy hood and bluebells bow. And the bend of their heads all are down. Heavy by the early morning dew. And the whispering serene. Circles among the trees and it bangs about of the new made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away and all the earthly things they stop to
Paraules d'amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb aquest tema que es diu Breathless, de Nick Cave, comencem el temps de tertúlia amb els nostres orientadors familiars de l'associació FERT. Els tenim aquí, tenim un clàssic del programa, que és l'Aureli Villar. Aureli, bon vespre, bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem de festeig també amb el Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui estrenem tertuliana i ens fa molta il·lusió tenir aquí a la Mònica Ribas. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs com us deia, tots tres són orientadors familiars de l'associació FERT i es disposen a fer un temps de tertúlia dedicat a la preparació del matrimoni, aquest temps de festeig, que no sé, Aureli, tu que fas més de moderador en cursos d'orientació familiar, si també es toca aquest tema, el tema del festeig. També bueno, s'orienta...
Hi ha un curs en què, d'una forma molt directa, perquè va dirigit a joves.
A joves, sí.
Aquest sí. Els altres surt des del punt de vista des del punt de vista que un pare doncs, li interessa tot el que faci per la preparació del seu fill.
Per preparar el seu fill per
festeig,
no?
Arriba un moment que un és adolescent, però després l'adolescent és jove, etcètera, etcètera. I, per tant, se l'ha de tocar, no? Vull dir... Ara, el tema del festeig, és un tema... No sé, ara mateix aquesta paraula possiblement no està de...
Sona una mica carrinclona.
És igual, la podem inventar, però l'hauríem d'inventar. La paraula és almenys. El que no pot ser és que un tema tan important com és la preparació del matrimoni no existeixi. O sigui, que arriba... Una cosa és que avui no se'n parli. És que són nuvis, bueno, surten i tal, bueno...
Són parella,
la paraula,
no sabem com dir-ho gaire.
En aquests moments podem discutir quina paraula. Però que ha d'haver-hi un període en què un noi i una noia, perquè estan enamorats, perquè en el fons s'estimen, pel que sigui, diguin, a veure, ara no som diferents de l'any passat o de fa 3 mesos o 2 mesos, perquè ara ja tenim una perspectiva, que és viure junts amb el matrimoni, etc. Per tant, la paraula és el de menys, però que és molt important. Perquè un festeig ben fet, ben fet o trencat, ja parlarem d'això, no? Pues fa que la cosa vagi bé. I això, a més de retruc, té repercussions no només amb la felicitat dels interessats, sinó amb la societat. Mm-hmm. La societat és el que és la família, i la família, pues, a última hora, té que veure amb uns que han començat aquest projecte. Per tant, per mi és un tema molt important.
I a més és el que dius, potser se'n parla poc d'aquest temps de preparació, no? Potser de matrimoni, de la relació de parella, quan ja ets parella ja se'n parla més, però d'aquest procés previ, d'aquest temps de dedicar-nos doncs, potser més a la conversa o més això, a festejar, a sortir, a celebrar, que ens hem conegut i ens hem enamorat, potser se'n parla poc. Què en penses, Jaume? Festejava més abans que ara?
Jo penso que, bé, ens plantegem el tema del festeig com si fos un altre tema, i aquest és molt diferent. Un està molt tocat per una qüestió de l'enamorament, no? Mm-hmm. Aquest enamorament fa que estiguem pensant en coses que no són sempre les que hauríem d'estar pensant si volguéssim fer un anàlisi
cap, no?
del que passarà. Sí, sí. Mm-hmm. Això ja és... Això ja fa que un estigui pensant en que hauria de tindre en compte una sèrie de coses que el cap li diu, però que resulta que el més immediat és... O sigui, hi ha un enfoque diferent, més a curt termini, el que un té quan està en aquesta fase d'enamorament, que tant de bo, que a pesar de que no durarà tota la vida, tant de bo que duri bastant.
Que duri bastant, eh?
Seria molt bo, no? Però, clar, s'hauria de tindre una visió més a llarg termini, no? Pensar a veure què és el que hem de tindre en compte a l'hora de veure, doncs, si aquesta relació és la que s'ha de convertir, doncs, això, en un matrimoni i tal, no? O sigui, no, les coses importants, lamentablement, no tenen cursos que serveixin bé per al propòsit que tenim al fer aquest camí, no?
O sigui que tu ens dones una visió menys romàntica, potser, no? Que, bueno, sí, ens marxa una mica al cap, però que també ens centrem en les coses importants.
A veure, és que amb aquest tema, com en tants altres, la gent els expliquem sempre més pensant en el que hauria de ser que en la realitat de la vida, no? O sigui, jo he estat en alguna tertúlia amb la que s'ha parlat què és el primer que vas veure de la teva nòvia, no? O de la teva futura dona. I la gent realment fa uns estudis filosòfics importants, no? Quan normalment, no dic que sigui sempre, però normalment, el primer que ens ha agradat és lo maca que era aquella noia, no? I com que el patró de bellesa cadascú té el seu, afortunadament...
Afortunadament, si no, no ens col·locaríem alguns, eh?
I això et deixa trasbalsat, oi? Trasbalsat. És això el que t'impedeix a vegades no profunditzar més, no? I després que no hi ha un plan d'estudis per aquest tema.
Això també és d'agrair, també, que sí. No hi hagi unes assignatures.
Sí, per això ens acabem sortint.
Doncs això, Mònica, parlàvem d'aquesta situació de l'enamorament que potser no dura sempre, no?
Doncs no, però, a veure, hem de tenir en compte, no?, quan la persona, no?, que trobem i que en un primer moment, clar, no sabem, no?, que serà la persona per tota la vida, però, clar, és important aquella atracció primera, no?
El que deia el Jaume, sí, clar, el físic,
el
que ens entra
físic,
pels ulls.
El l'escollir, no? I el fet d'admirar aquella persona, no? De les seves capacitats, com una primera vista.
Impressió,
però, clar,
sí.
Una vista, clar. Però, clar, ha d'haver un coneixement, un bueno, el parlar molt, el saber escoltar, el saber què pensa, els seus valors, no? Hi ha unes coses de base que això poden fer dues coses. Una, que ens enamori més, o una altra que clar, que ens agrada físicament, ens agrada el com és, tal, però, clar, no ens enamora del tot. Llavors, aquí ja pot haver un canvi de sentiments.
Clar, o no, potser podem seguir enamorats sabent que allò no ens quadrarà, i potser això és un risc després en el matrimoni, no? Saber que tots dos partim d'una base bastant diferent, per exemple, un vol tenir fills i l'altre no. Potser en l'enamorament això... ho deixes passar perquè estàs encegat, però després això serà un problema.
Sí, no, a veure, aquest temps de festeig, hi ha gent que ho parla com d'un temps de prova, però jo més que un temps de prova és com un temps de conèixer-nos, de... Bueno, doncs és un temps per... O, és una mica dur, no? Però o realment veure que aquella persona és per tota la vida, o que realment pues, és un company i no és un futur marit, no?
Tenir-ho clar, perquè després potser la ruptura, si ja estem casats, serà més traumàtica que si
totalment.
No ho fem durant el festeig, clar.
Ara això que deia la Mònica, que no és un temps de prova, però bueno, és que precisament el matrimoni és una cosa i el festeig és una altra.
Clar.
I per tant, és un temps per actuar com el que és, preparació. I amb la preparació és quan es veu, es va veient aquestes coses. Per exemple, tu estaves encetant la idea de dir, bueno, ho heu dit ara el Jaume, no? Si vol tenir fills, tu tenir fills, no? Mare, no tenir fills,
això
no.
És important
parlar-ho.
Això
són principis. Clar, si d'aquesta relació de preparació, ja es veu que no pot sortir un projecte comú, i el matrimoni és un projecte comú, no pot sortir un projecte comú. Per tant, jo crec que hem de assenyalar la idea de que és preparació, pel matrimoni. Si no serveix pel matrimoni, no serveix. Preparació pel matrimoni. Per tant, si no pot sortir un projecte comú, no vol tenir fills, bueno, si no vol tenir fills o vull tenir fills, no serveix. Es trenca i ja està, i no passa res. I tant de bo que es trenqui, I tant de bo que es trenqui, no? Però la idea és, la primera, com deia el Jaume, doncs, en romàntic, no? Quina noia més maca. Primer, que hi hagi atracció. Si no hi ha atracció,
això és el primer requisit.
Fonamental,
no?
Que si això ja no es dona, no hem de passar. Però això dels principis, doncs principis on no té 40 principis, no? Hi ha uns quants, home, doncs mira, doncs, tinc uns quants. Però aquests que són principis per tu, que possiblement no siguin exactes per una altra persona, però seran dos o tres o quatre, no?, principis, aquests han de servir per al projecte. No serveixen pel projecte, doncs no serveixen per lo que jo estic en aquest moment provant, a veure si pot servir. I tot l'altre doncs, ho podem anar afegint, no?
Però també penses, potser canviarà.
Aquí.
No?
Aquí és on
potser
anava.
Potser canviarà.
Aquí és on anava.
Aquí anava,
aquest, aquest és un dels errors que es cometen...
Aquí ens equivoquem,
amb tanta
doncs,
freqüència,
no?
Sí, perquè simultàniament està pensant ell... Bueno, aquesta noia és encantadora, té una sèrie de coses estupendes, en té unes quantes que realment doncs, em posen dels nervis, però bueno, jo la canviaré, no? Al mateix temps, ell està pensant el mateix, no? I no són conscients, primer, de que no es canvia tant, i després que poder no es canvia amb la direcció que tu voldries, sinó que la cosa pot millorar, però
o no.
Pot encara empitjorar més. O sigui, això almenys tindreu en compte. Dir, escolta, mirem de polir, perquè després, no dic que no es canviï tant que es canvia, quan hi ha amor es canvia, però els canvis no són tan radicals, generalment, no? O sigui, s'ha d'intentar afinar bé al principi, no? Home, i què podem fer els pares respecte a això? Home, podem fer diverses coses importants. La primera és no divorciar-nos, si pot ser. Perquè, mira,
aquest,
no hi ha res...
Aquest model és bo, no?, que si estem junts, això serveix d'exemple, també.
No hi ha res que sigui millor que l'exemple, no? Perquè veient també com es barallen el papa i la mama de tant en tant, doncs, i veient com es reconcilien, perquè de tant en tant també ho han de veure, Sí, el sentit del perdó, la reconciliació, amb si potser no cal que la vegin, no?, però com cadascú doncs, cedeix al seu criteri i demana perdó, no? A vegades, no sé, ara no està tan de moda demanar perdó, Inclús, segons quines dones, parlo des del punt de vista dels homes, doncs li pot semblar que te n'estàs en foment d'ella, no? O sigui, no, s'ha de demanar d'una manera discreta, bé, que es noti que et sap greu allò que ha passat, no? I bé, i aleshores, doncs, una altra cosa que podem fer els pares, i que és molt important que fem, és assegurar-nos de que està acabat. Aquesta criatura que deixem pel matrimoni, que estigui acabada. No s'està mai acabat del tot, però el bàsic estigui ja posat. Assegurar-nos que, amb la vida de lo possible, ha acabat l'adolescència. Perquè el problema de molta gent que es casa és que encara està en plena adolescència. I si són ell i ella, no dic que això acabi malament, però serà tumultuós.
Falta de maduresa, no?
Efectivament.
Potser, la decisió.
Efectivament. I llavors crec que en aquest sentit és en el que moltes de les coses que passen després, home, esdevenen perquè això no s'ha cuidat prou. Almenys s'ha d'alertar. Ojo, perquè som molt partidaris, això d'acabar més les coses, si no funcionen, en comptes d'arreglar-les, llançar-les i canviar-les per una altra. Aquest és un criteri que passa amb els electrodomèstics i a vegades també els portem sense voler amb la vida de parella, no? I després que hi ha també una falta de compenetració en el sentit de repartir-se les feines. Ja sabem que el matrimoni no té un 50 i 50... I, a més, és variable amb el temps,
depèn,
no?
Sí, de cada circumstància, de qui treballa, tothom.
Però sí que hi té que haver-hi, doncs, en fi, una cosa que sí que tingui una certa lògica. Un matrimoni el pot aguantar heroicament un que faci el 90% i l'altre el 10%. Però no hi comptem gaire amb això, no?
És que aquesta, jo trobo que, a veure, aquestes coses, encara que no se sent nuvi, no? La vida passa en els anys i poden passar moltes coses, no? De feina, un treballa, després un deixa de treballar, potser per cuidar de la família durant un temps i després torna a treballar professionalment. Aquestes coses, clar, és important que ells ho parlin, que ells ho parlin i que coneixin el que pensa l'altre i que s'admirin l'un a l'altre. A l'hora de prendre decisions, que parlàvem d'aquests criteris, no? De saber, és que és importantíssim saber l'altre què pensa de les coses que són més importants per tu. I és important que aquestes coses siguin les mateixes per ell, que per tu, o sigui, les prioritats, que siguin les mateixes. I si no ho són o en alguna és diferent, el tenir aquesta generositat també d'escoltar i d'intentar entendre l'altra persona, no? Per què d'aquesta manera. Jo el que trobo és que és superimportant que els novis estiguin formats, no? Sàpiguen què és el que van a fer, o sigui, què és el que fan, quin és el compromís que tenen quan van a casar. Perquè és això que deia l'Aureli, no és el mateix estar de festeig que estar casats, perquè, clar, el matrimoni és un compromís, i això jo penso que molta gent va a casar sense saber que és un compromís per tota la vida i que tu el que fas és donar-te i entregar-te amb aquella persona, perquè és veritat que poden haver relacions d'altre tipus, relació de parella, altres tipus de relacions, però la diferència és que no hi ha aquest compromís o aquest pacte matrimonial, no? De que realment és una entrega per sempre i és una entrega total, no?
Molt bé.
Bueno, és que això que ha dit la Mònica, que és fonamental.
Aquesta vegades diferència, no, entre el matrimoni o un altre tipus de relacions, explica.
No, però vull dir que de vegades, això que ho he dit clarament, que és així, que és exactament així, a vegades s'ha de dir d'una altra manera, o s'ha de dir moltes vegades, perquè els joves d'avui dia, jo tinc molt contacte, xerrades que donen joves, nois i noies, tots dos igual, no? Però ja tenen una mica la idea fixa com si matrimoni vol dir papers. Perquè no caldria parlar d'això, però cal parlar d'això. A veure, el matrimoni no té res a veure amb els papers. El greu és que alguns joves en aquests moments no ens escolten, però els pares han de saber a l'hora d'orientar. A veure, el matrimoni no es fonamenta als papers. Els papers van bé, ja sabeu, per qüestions d'herència,
sí, etcètera, etcètera. La legalització de la
però
situació.
Però el matrimoni és un compromís. I a més, no és un tema religiós. No és un tema religiós. És evident que per als catòlics hi ha el matrimoni canònic. Però el matrimoni canònic l'únic que fa és el matrimoni natural, el compromís de lliurament, diguéssim, ple, vull dir, això li dona la categoria de sagrament. Vull dir, és el que ja és, això, com que ets cristià i ets batejat, a més, tindràs un sagrament. Però, perdoneu que torni a insistir, això que estava dient la Mònica, clarament, que és un compromís, que és un compromís, a més, se les ha dit, escolta, un moment, què és això? Que el matrimoni és un compromís de pertenença exclusiu i, a més, indissoluble. Tu l'estimes tant o l'estimes d'aquesta manera que ets capaç, doncs molt bé, ja et pots casar. No l'estimes, però no el deixis, no ho trenca, no passa res, no? Però no són papers, i s'ha de dir una, dos, 50 vegades, perquè la mentalitat dels papers hi són. I aleshores un podia dir, bueno, i el matrimoni, clar, és que no som catòlics, i el matrimoni civil, bueno, doncs el matrimoni civil és un reconeixement jurídic. Està molt bé, està molt bé, per què? Perquè el matrimoni també aquesta dimensió social, que un és, aquesta senyora és la muller d'aquest, i aquest és el marit de, i davant la societat, per tant, és bo que hi hagi aquest reconeixement. Però, bueno, és una variant, diguéssim, és que no són creients, bueno, no estan batejats, bueno, molt bé, d'acord, però que no estem parlant d'una altra cosa. El matrimoni és el que és, i convé dir-ho, no són papers. Ho he dit tres vegades,
Ha quedat clar, però és veritat que deies, potser els joves no ens estan escoltant, però potser els pares sí, i sí que trobo que hi ha moltes sessions o moltes xerrades d'educació sexual, però educar, estimar, a comprometre's, aquesta preparació, la importància de les converses, això potser no es fa tant, Aquest previ, no? Avui en parlem aquí a Ràdio Estel, però sí que és veritat que és un tema que sí que saben molt d'educació sexual, però d'educació efectiva potser falta una mica.
Però si permeteu estendre'm una mica, ja m'ho has posat així, també hem posat. És que fins ara, quan es parlava de l'educació a l'amor, l'educació sexual, el concepte era d'una informació. Es tractava d'informar. Com diem, els pares tenen el deure d'informar. No formar, que és diferent. És diferent. I ni fins i tot educar, formar, d'una forma. I d'una forma vol dir aquells valors que són necessaris perquè allò acabi bé.
Clar.
Allò. Per exemple, i poso per exemple per tallar, perquè si no seguiríem, Per exemple, una persona que no és generosa fracassarà amb l'amor. Però segur que fracassarà. No és que pugui anar bé, és que és impossible que vagi bé. Perquè una persona que vagi, és egoista, que va, com es diu, al seu bolo, que va a la seva, no entendrà res, és que no el veurà. El problema no és que... No el pot veure, perquè com que en el seu cap no hi entra, el donar-se, fracassarà. Per tant, els pares han d'anar formant aquells valors, i he agafat un, He agafat un. Com deia el Jaume al començament, una sèrie de valors que els pares han d'empènyer. Bueno, doncs hem d'anar allò que és essencial perquè un jove pugui arribar a poder comprometre's, perquè té capacitat, perquè sap estimar.
Ho pot fer, no?
Perquè sap estimar. Perquè estimar és voler estimar. És un tema de la voluntat. I com que és un tema de voluntat, això també s'ha de formar i s'ha d'educar. I, per tant, en els cursos d'orientació familiar, els pares han de ser conscients que no és un tema de, bueno, quan ja tingui nòvia, quan el dia abans de la boda, uns dies abans, li diré... Un dia abans li pots dir el que vulguis. Però vull dir que hem d'anar preparant perquè puguin ser capaços de donar-se.
Voler estimar, no? Aquest voler estimar, donar-se a l'altre.
Sí, però la generositat, mira, és una fruita que no es dona espontàniament, S'ha de cultivar molt, s'ha de moure...
Sí, com tot, sí.
Ha de vindre ja de lluny. Diria que aquesta generositat, aquesta entrega en el matrimoni és molt important, però penso que no és de les coses que cal tindre ja tot el bagatge al principi. Perquè una de les coses boníssimes que té el matrimoni és que ens obre la generositat, ens empenya la generositat, tant en quant a l'entrega a la nostra esposa com després als que hi ha. El que sigui egoista després de tindre fills és raro. És una persona molt rara. Perquè els fills fan que tot allò que havíem sentit a vegades de solters que es deien el que un s'ha de sacrificar, no sé si ara es diu tant, el que un s'ha de sacrificar pels fills i un pensa, carai, tu, no sé si m'interessa això del matrimoni, no? Perquè això
es veu com molt feixuc, no?
Exacte, no? És el mateix que una altra paraula que s'ha de dir sempre amb un somriure, que és el compromís. El compromís, jo diria que està molt al centre del matrimoni, no? I el que diferencia un matrimoni d'un altre, civil o militar, o dels que són de, en fi, hippies o les que siguin, és el nivell de compromís, no? Si no hi ha un compromís, és molt difícil que tot això pugui rutllar. Però el compromís no s'ha de veure com una limitació. S'ha de veure com una fase important de l'entrega, no? I una altra cosa, que moltes vegades ens descuidem, l'anomenem perquè està dintre del guió, però ens en descuidem de profunditzar en ella, és la sexualitat. Anem a veure. Un convé que sàpiga, de la mateixa manera que t'agradaria tindre 2, 3 fills, això és una tonteria de dir, no? Perquè un no sap si en tindrà 2 o 3, o si no en tindrà cap, no depèn només d'ell. Uh-huh. Però sí que si voldria tindre fills o no tindre'n, això, per suposat, doncs que si no en vol tenir, això ja no és un matrimoni segons la nostra manera de veure, no? Però bueno, si a més d'això, doncs dius, bueno, molts o pocs, no? Molts o pocs. Tu quina idea tindries? Home, a mi m'agradaria, perquè vinc d'una família numerosa, o no, doncs m'agradaria tindre'n diversos, eh? I diversos ja és suficient, I, no, mira, jo amb un o dos, doncs ja... I si són nen i nena, doncs escolta'm, tu ja podem llançar aliment en l'aire, no?
Ja ho hem fet perfecte, ja,
exacte,
això ja ens ha quadrat.
Ja tanca la botiga.
Ens ha quadrat al principi.
I s'ha acabat, no? Bé, tot això està molt bé, però... I de la sexualitat, què en penses? Tu realment és un tema que t'apassiona? O més aviat tu mires amb angúnia, o és un tràmit que s'ha de fer per tindre nens, perquè si no, doncs no venen, no? És important també saber-ho, perquè sí... La sexualitat ha de servir per tindre nens només, doncs com s'ho plantegi, si el que
malament,
vol és això...
No? Això si trontollarà una mica.
Si el que vol això, doncs està estupendo, no? Cadascú té la possibilitat de fer que les coses siguin més curtes o més llargues, però jo crec que en general no és bo. No és bo que un no vegi el tema de la sexualitat des d'un punt de vista positiu... I amb entusiasme.
I important per la relació.
Perquè té moltes coses bones, i això és el que des de fora es veu, però en té unes altres quantes, bueno, on també s'haurà de manifestar la generositat i l'entrega, no?
I l'estima.
Uh-huh. I forma part tot de la mateixa cosa, no? És a dir, si tu tens una prevenció gran cap a la sexualitat, o ho anem parlant... i arribem a un acord...
O ens trobarem amb la sorpresa,
escolta'm,
no?
Sí, perquè això que diuen, escolta'm, sí, bueno, però això no és el més important. Prepara't, perquè hi ha dies que això és el més important.
O al contrari, que també ens trobem gent que dirà que sí, que sempre és el més important.
Val, em sembla estupendo, fantàstic i meravellós. Però el fet de deixar-ho amb el 15è lloc, per exemple, no? Dius, home, potser sí que hi ha molts moments del matrimoni en què això està al 15è lloc, perquè prou de feina tens per treure't del davant altres coses, no? Però hi ha dies, i aquests dies existeixen, en què si això no funciona, no funciona res.
Que ha de ser la prioritat, no?
Exacte, i llavors, parella, doncs, no? Un té que tindre aquesta cosa al cap doncs, perquè funcioni.
Uh-huh. Esteu parlant de coses en comú que han de posar el nuvi i la núvia durant aquest festeig. Quins principis hauríem de seguir a l'hora de buscar la nostra parella? Hauríem de tenir en compte més coses, a part de l'atracció física, que heu dit d'entrada? Què més hauríem de mirar en aquests principis bàsics? Jo sé que no és una recepta, que tothom és diferent, però coses importants.
Però ha d'haver-hi un cert nivell, diguéssim, quan dic nivell cultural, tampoc és exacte. Uh-huh. Un nivell d'interessos, un nivell de trobar-se amb el mateix ambient. Hi ha persones amb les que no... Tu saps que hi ha persones amb les que no podies estar bé, pues perquè només pots parlar de futbol o només pots parlar de 4 coses.
Yeah.
Ja ho saps. Per què? Pues perquè, mira, perquè ja no té més coses, no? Pues, home, pues, un dia bé, 2 dies també, però la vida, el projecte no és aquest. Per tant, està a un cert nivell, al mateix nivell.
Ja,
en castellà es diu cada oveja con su pareja, no? Això ho vaig sentir de fa molt... I bueno, pues sí, cada oveja con su pareja. Una persona intel·lectual, home, pues requereix un nivell més o menys de la seva alçada. Però també, alhora, també mateixos interessos. Mateixos interessos. I clar, si un està doncs, il·lusionat amb una idea i l'altre allò li rebutja, no és que digui, no, li agrada la muntanya, però m'és igual, no? No, és que això és un desastre. Doncs clar, si li rebutja, clar, és, no pot haver-hi un projecte. Aquesta és una línia.
Bueno, després, nivell cultural, interessos, sí?
I després, abans hem parlat dels principis, però bueno, un dels principis també és tot el que fa referència a la qüestió de la fe, per exemple, que es pot donar, que hi hagi més o menys, perquè no perquè haver-hi... que a vegades, no, a vegades s'exagera, està molt, molt exagerat, no?, la idea de la, com si tingués que haver-hi una espiritualitat conjugal. O sigui, a veure, cada persona ha de veure, d'acord, l'exigència és personal. L'exigència, Déu a cadascú li demana el que li demana. I el que no pot pretendre un marit o una muller, que el marit estigui al mateix nivell. Pues, tu t'ha demanat això, però el marit no li ha demanat això. I com que no ha demanat això, no tens per què doncs demanar-li amb ell això, no? És que, clar, és que jo em sento cridada a fer... Bueno, pues tu fes-ho, però ell no li demanis, no? Però, si és oposat, aleshores, clar, hi ha l'educació dels fills, aleshores, quina educació li donem? Clar, hi ha clar. Principis que dius, home, és que volem matrimoni. I matrimoni vol dir pues, que tindrem el fill, no serà la meitat i la meitat, serà nostre, tots dos.
Un.
Serà un fill, clar, aleshores, són aquests principis que és fonamental, no?
No, jo el que em plantejava, no? Jo ara, bueno, gràcies a Déu, estic feliçment casada i tinc 6 fills, però és veritat que si jo ara estigués en una època de noviatge i no estigués casada i, bueno, hagués de prendre una elecció, no?, d'un company de vida i del futur pare dels meus fills i del, bueno, del meu marit, no?, doncs, realment, amb el percal que hi ha, no?, del número bueno, de separacions, de divorcis, no?,
sí.
Tot el... com està tot, no?, doncs és que tira cap enrere totalment, no?, perquè dius, mare meva... Però és veritat, clar, jo amb això, no?, et planteges, per què hi ha tantes ruptures, no?, per què, no sé, la gent no sap ben bé per què es casa... no s'ha plantejat bé aquell moment de, no?, d'aquesta unió, o realment, pues sí, ho tenia claríssim, sabia que era per tota la vida, el que sigui, però durant els anys, i durant, bueno, des dels primers anys de casats, pues, no s'ha cuidat aquella, no s'ha cuidat aquell amor cada dia. L'altre dia vaig anar a una conferència molt bona, i, clar, deien, és que el matrimoni, ara és una mica així el que diré, però... és que ha de fer l'amor cada dia. Cada dia ha de fer l'amor, què significa? Doncs que ha d'estimar a l'altre pues una trucada, un carinyo... bueno, s'ha de preocupar cada dia per aquella persona. Llavors, què passa? Que si no es cuida l'amor cada dia, doncs clar, això es va desgastant, es va deteriorant, i com estem amb aquesta cultura d'usar i tirar, que me canso, tengo el iPhone 5 i surt el 10 i me'l canvio, i tot així, la gent no està acostumada a cuidar les coses. Quan li se'n cansa o quan se li espanya, pues, la canvia, no? Que és lo que... Però clar, és que el matrimoni és per tota la vida. Llavors...
pues... A vegades hi ha aquesta sensació que cuidem més o som més detallistes o escrivim més missatges més atents durant el festeig que després, i potser s'hauria de mantenir una línia com quan érem nòvios, no?
Sí, sí.
Bueno, però jo també, una mica ara, com a contrapunt, perquè quan el Jaume estava parlant de la importància de la sexualitat i el 100% d'acord a tot el que ha dit, però hi ha un altre vessant que a vegades es pot oblidar, i és de que bueno, el matrimoni és el que és i el festeig és el que és, no? I, per tant, moltes vegades, aquesta promiscuïtat, digue-li com vulguis, però aquesta, jo diria, frivolitat, banalitat, de que un noi surt amb una noia, no sé, o l'ha trobat, no sé què, bueno, i tenen relacions sexuals. Bueno, doncs és igual, no? com si anés a prendre una cervesa, doncs igual, no? Estic exagerant, però no massa.
Sí, sí, sí.
No massa, O sigui que tothom sap que no... Malauradament, no massa.
No massa.
Bueno, doncs aleshores, amb aquesta mentalitat, hi ha aquesta mentalitat està rebaixant el nivell del matrimoni. I això fa que moltes vegades un, doncs, en tot cas, diu, bueno, va, ja la meva mà, la pressió que tinc de la família, al final, bueno, mira, em casaré, perquè ja sembla ser que si no ho faig, bueno, pues, bueno, ho faré. Però ja està rebaixat el matrimoni, perquè aleshores, clar, és un compromís una mica aigualit. Quan un ha jugat el sexe, diguéssim, de forma indiscriminada, tant se val, si és un, amb dos, quatre, cinc, quatre, és igual. Una cosa és que ha passat, el que ha passat és el que ha passat. És que jo ja ha passat, però un vull començar de nou, i com que vull començar de nou, amb la que sigui la meva muller o amb la que sigui el meu marit, aquest serà el definitiu. Ja sé que no ho he fet bé. Bueno, amb aquest em diu... Amb aquesta mentalitat, a banda del que hagi passat, es pot fer construir un matrimoni. Ara, si no es va amb la mentalitat de que és aquesta, independentment del que hagi passat, té moltes probabilitats de trencament. Perquè sempre estarà... Bueno, pues mira, és una més, és igual, és la que fa 43. Què més dona la que fa 43 que la que fa 22? És igual. I això també s'ha d'anar dient, i s'ha d'educant. Escolta, tu has de viure... Una frase. El viatge s'ha de viure la lleialtat. El matrimoni, la fidelitat. Lleialtat vol dir que tu surts amb una amb la idea de definitiva, però sabent que pots trencar. I si veus que s'ha de trencar, trenca.
Trenca-ho abans, no?
Trenca, que és el millor que puguis parlar. I, en canvi, amb el matrimoni, un ja és com si un ja es posa la boina dient a mi avui, la meva feina d'avui, és el que deia la Mònica fa un moment, és estimar-la. Si és que no tinc... És que és el més important que tinc que fer avui. El més important que tinc que fer avui és això. Encara que hi hagi altres coses importants. Amb aquesta mentalitat, això pot sortir bé.
Sí, sí, però tens que tenir la disposició...
Aquesta disposició.
Abans de...
Sí, de tota manera, també és un problema d'ordre. Tu dius que si exageres una mica... Home, hi ha gent avui dia que s'està posant al llit amb un altre i a base de posar-s'hi moltes vegades s'hi va encarinyant, I a lo millor arribarà un moment que s'encarinyarà tant que pues, igual es casa o té un compromís amb aquesta persona, no? Quan, de fet, l'ordre tindria que ser l'invers, no? O sigui, el dormir junts o com en vulguis dir... d'aquest acte, doncs és la culminació d'una entrega que s'ha anat treballant durant el temps. Ara, si no s'explica bé, si no... Perquè ho entenguin bé, ho has d'explicar bé. I si ho expliques bé, pot ser que no ho entenguin bé. Però almenys...
És difícil,
almenys,
eh?
Almenys ja has fet el que tocava fer, no?
No, però jo crec que és important. Sobretot, a veure, jo volia deixar una paraula. Avui s'està banalitzant.
Sí. Sí, sí.
Aquesta és la idea, s'està banalitzant. I aleshores anem a dir, no es prendre Coca-Cola, no és una altra cosa. I per això he dit, passi el que passi, sí. Hagués passat, bueno, mira, ha passat. Però, a veure, hem de fer-ho bé. I per tant, si més no, saber que aquest és el camí.
De totes les maneres, les coses no només tendeixen a empitjorar, sinó que hi ha coses que van millorant.
Això és veritat.
No?
També. O sigui, també. No ho hem de veure només
exacte.
El negatiu, eh?
El meu cas concret és de que jo l'únic exemple que tenia a la família, de família numerosa, no era gens atractiu per mi. I no obstant, doncs, en fi, hem tingut amb la meva dona conjuntament 7 fills, no? Vull dir, que es va veient que realment... La figura que tu tenies al cap poder no era... en fi, es podia treballar més.
Es podia millorar, no?
Es podia millorar,
no? Que no partíem d'una base tan dolenta.
I després també, respecte a dos temes, que és l'economia i la cultura, home, també influeix com cadascú ho encari. Jo conec alguns matrimonis, alguns concrets, que tenen una diferència de cultural molt important, però si ell no va, o ella, no va en plan intel·lectual i l'altre, doncs, té que anar sempre arrossegat, sinó que amb això també es viu la caritat, i una cosa, doncs, funciona perfecta. Perquè sempre hi ha un, per molta desigualtat cultural que hi hagi, sempre hi ha algú que l'altre té més que tu, no? I el mateix passa amb els diners. O sigui, el que ve d'una família d'un nivell econòmic molt més alt, doncs, si està ben educat, doncs pot conviure amb un altre que vingui d'un altre tipus de cosa. O sigui que, en principi, no té que haver-hi obstacles insalvables. El que està clar és que quan es dona un obstacle, se sap que es pot salvar, però s'hi ha de posar l'esforç necessari.
S'ha de posar l'esforç per equilibrar aquesta economia, aquesta cultura.
I mentrestant estàs parlant, he fet la suma, i em surt que entre els que estem, els quatre que estem aquí, surt una mitjana de 5,2. Crec que hem cobert.
Sí, nosaltres hem cobert l'expedient...
5,2.
Sí, compensem els que no entenen,
no
entenen un,
Però bueno, tothom entén, no?
Sí, sí, sí. Doncs amb aquesta mitjana de fills, amb aquest compromís, acomiadem la tertúlia d'avui parlant d'aquest tema del festeig, de la preparació per un pas i un compromís tan important com és el del matrimoni. Ens acomiadem de l'Aureli, de la Mònica i del Jaume i ens retrobem aquí als micròfons de Ràdio Estel la setmana que ve. Que vagi bé la tarda.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
A Ràdio Estel, paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.
Solamente una vez amé la vida. esperanza. Esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total. Amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Doncs aquest tema que es diu Solamente una vez és el que ha triat la nostra convidada d'avui. Ella és la Victòria Cardona. Nascuda a Barcelona, és mestra i s'ha especialitzat en orientació familiar. Col·labora en diferents mitjans de comunicació. De fet, la tenim habitualment aquí a Ràdio Estel i també fa conferències sobre temes educatius on tracta sobre la conciliació, el paper dels avis o la comunicació amb els fills o entre la parella. També és autora de molts llibres i precisament avui parlem de la seva darrera publicació, el llibre La receta de l'amor en pareja. És un llibre de Libros Cúpula, de l'editorial Planeta, que trobareu a totes les llibreries, també per internet, i està basat en fets reals, on la Victòria ens dona eines per tractar les primeres fases de l'enamorament, la convivència i els efectes del pas del temps en la relació de parella. La tenim a l'altra banda del telèfon. Bon vespre, Victòria.
Bon vespre, estimada Magda. Em fa molta il·lusió estar en el vostre programa de Paraules d'Amor, perquè, mira... D'amor parlem.
D'amor parlem.
Aquesta vegada ha tocat parlar d'amor, sí.
I tant, perquè més de 60 anys de matrimoni realment donen per fer una recepta, eh?
Mira, també una miqueta és allò de la cançó, oi? De solamente una vez en la vida, no? Vull dir que si ets lleal i te l'estimes i l'acceptes passat els anys, doncs que també ja no és la primera fase d'aquesta de l'enamorament que tot ho idealitzes, que ens estimem tots moltes vegades, que ens repetim tots plegats, no som perfectes, no som perfectes, però en canvi ens estimem amb les imperfeccions, que les acceptem, perquè moltes vegades de les imperfeccions també en surten moltes qualitats. Per tant, sí que el matrimoni és un camí bonic de, això, de generositat, de fidelitat, de simpatia, d'atracció, que l'alegria i el bon humor, encara que passin 60 anys, és més. Jo diria que potser amb els anys, no 60 ja, a 10 o 20, quan ja vas vivint el dia a dia, i si has tingut fills, les contrarietats o les alegries que et donen, però també et donen mal de caps i nits sense dormir quan són petits, però també no perds de vista mai, no?, que l'alegria i ser positiu per buscar solucions a les coses i tenir bon humor, això treu sempre. Per tant, jo diria que, com que estem parlant de receptes, una bona recepta és no perdre mai aquell entusiasme i il·lusió, si bé l'amor, quan ja qualla, quan ja ha passat l'enamorament, és molt més fort i es fa fort a base de demostracions d'afecte, no?
O sigui que l'ingredient principal, ens has dit, que és...
Per mi l'il·lusió, l'alegria.
Il·lusió, alegria, sentit de l'humor... Tot això no pot faltar, perquè vindran moments molt difícils i, si no, ho encarem amb optimisme malament, no?
I tant. No, perquè en la vida, el més important, la vida de família inclús, el que cal cuidar molt sempre és aquesta convivència. Llavors és molt diferent la convivència que tu puguis tenir amb la teva parella quan t'acabes d'enamorar, que només veus les gràcies, que tens aquell desig de trobar-te, que no et passa mai la il·lusió de posar-te al mirall i de posar-te guapa o guapo i de ser puntual i de preparar...
Que estem en un núvol, vaja, no?, en aquesta fase.
Bueno, la química, també la química influeix. No vull dir els noms de les substàncies químiques, però n'hi ha una que és molt difícil de dir, que es diu la fenit, bueno, tolamina,
sí.
Que aquesta es veu que és que dona una eufòria, però aquesta eufòria tampoc la podries aguantar molts anys, eh? Tu t'imagines amb fills petits com tens, o jo, que ja els tinc més grans i nets, amb aquella eufòria continuada, és que
no podríem seria... treballar, no podríem concentrar-nos en res, no?
Clar. Mm-hmm. Però, bueno, el temps aquest del noviatge és molt important, eh? Perquè fixa't que ara s'ha perdut la paraula.
Jo sí, això que diem el festeig, no?, aquesta festa
clar,
prèvia.
M'agrada molt la paraula teva del festeig.
Sí.
El festeig és important. A veure, ha passat l'època victoriana, i aquí també del segle passat, que ja triaven l'home o la dona, bueno, al començament de segle, que deies aquest ha de ser el teu i tal i qual. El món tampoc estava tan globalitzat, perquè avui inclús una relació pot prosperar sempre que es faci servir adequadament la xarxa social, en el sentit de que no buscar llocs de cites per descomptat, sinó a lo millor a vegades coneixes algú o perquè és un amic d'un altre, no, Facebook, així.
I un amic d'un amic més partidària que no pas algú desconegut del tot que es conegui per una aplicació, no?
Clar, això és diferent. Uh-huh. Però vull dir que el món està globalitzat ara, tens més... i vas amb més viatges i els Erasmus i la gent estudia fora. Llavors pots conèixer persones que t'agradin, que sentis una atracció física per ella, però precisament que en el festeig és el moment de conèixer realment, perquè en la relació sabem que no és només l'atracció física ni que en la sexualitat de la persona, si deixes de banda el cos, l'afectivitat i el cap també per triar, doncs és que quedaria molt malament tot plegat. Llavors moltes vegades hi ha moltes relacions que no arriben a bon terme o que es posen a viure junts i que al cap d'un any ja han perdut una mica l'il·lusió, per tant, i ho han de deixar. I sempre en els trencaments hi ha, encara inclús que no estiguis casat i no hi hagin fills, sempre n'hi ha un que rep, i sempre hi ha ferits, com si diguéssim. Per tant...
La ruptura sempre és difícil,
ja
no? Sigui la situació que sigui.
Clar, la tasca dels pares, precisament, molts adolescents es queixen de que els seus pares no comencen a parlar-los de sexualitat, perquè ells són els que a vegades busquen coses on no ho han de fer, per curiositat i així, i moltes vegades, encara que no les busquin, se les troben només fent zapping a la tele ni que busquessin un programa, diguéssim, d'esports, no? O sigui que, llavors, em sembla que és molt important que els pares, precisament, ensenyin als fills tot el que els hagin d'explicar i els formin en valors, perquè aprenguin també a escollir una persona que tingui almenys els criteris, els valors que els pares els hi han inculcat en aquests fills, perquè això sí que s'ha de pensar que per conviure amb una persona tota la vida va bé que porti la mateixa motxilla que tu carregada, almenys els mateixos criteris, els mateixos objectius, tot i que un pugui ser molt diferent de l'altre. Jo crec que el noviatge és precisament el festeig per conèixer el temperament de la persona.
Per veure aquesta motxilla, no? Clar, si s'assembla a la nostra.
Perquè quan et cases tu amb la teva motxilla i l'altra amb la seva, i ja et dic, si no hi ha unes bases de comú acord que s'hagin enraonat... Jo crec que el temps del festeig és temps de parlar, és temps d'enfadar-se, és el temps previ a formar una relació formal i a tenir una família, doncs, per casar-te. Mm-hmm. Si no, tot plegat, això ja no seria l'amor que jo parlo en el llibre. Jo parlo de l'amor, però també parlo amb realisme i amb simpatia. No, inclús quan parlo del desamor, jo més aviat sempre, quan escric, acostumo a ser positiva. Veig quan hi ha problemes i el que miro és d'escriure la manera d'arreglar-los, no? No em recreo amb un problema ni queixar-se, perquè jo reconec que els temps d'avui no són tan fàcils també com els de quan em vaig casar jo, eh? Això també ho reconeixem tots, perquè hi ha més dificultats a l'ambient també. La dona s'incorpora més al treball de seguida, llavors no pot, li sembla que no té temps per estar pel marit i el marit per la dona, també.
Anem més accelerats, potser, clar, ara, no? I la conciliació també és més difícil.
Més difícil. Mm-hmm. Llavors, sempre, a part de ja, que ja hem dit que el festeig és bonic, de, hi ha de ser pràcticament també el temps del coneixement personal, per si abans de prendre el pas de viure sota el mateix sostre es pugui trencar la relació sense que hi hagin tant ferits, com si diguéssim, algú que pateixi molt, perquè és el que passa també quan molts matrimonis es trenquen i hi ha criatures, encara que es digui que es fa d'una manera civilitzada, tu veus que tothom pateix, eh? I llavors doncs s'ha d'evitar aquests patiments. Mm-hmm. Però llavors ja, un cop estàs això ja casat, si t'has conegut i tot, has de buscar també, encara que tinguis fills i que ens costi la conciliació de treball, s'han de buscar aquests espais, perquè jo no dic que tinguem d'estar sempre enamorats com quan hi ha el festeig, perquè no tens tampoc tantes responsabilitats, però sí que s'ha de buscar un temps per gaudir junts d'això, del plaer d'estar junts, de la unió plena amb tota la teva afectivitat, sexualitat i tota la teva persona amb l'altra. Amb tot això has de dedicar un temps, i per descomptat un altre tema que aquí pot sortir és que no es pot ser rancuniós, no pots anar guardant coses que t'han molestat.
Hem passat en el passat, no? Hem d'anar passant pàgina, no?
I també en aquests moments que dic jo del temps, d'estar junts, és quan es poden comentar les coses, no? Si tu has estat bé amb el teu marit i heu tingut un temps per vosaltres i tot, després, amb tranquil·litat, es pot dir, mira, allò que va passar l'altre dia, no ho dius ja com una rancúnia. Jo vaig fer malament amb això, però a lo millor tu em podries ajudar amb aquesta altra cosa, perquè allò no em va anar bé. O sigui que comentar les coses una miqueta també enllaço amb allò que et deia, d'assegurar-nos de que realment no som perfectes ni l'un ni l'altre. I després oblidar les coses, fer les paus, sempre no anar mai a dormir sense estar enfadat.
No?
Saps que hi ha molt simpàtic que a mi, ja ho sé que és una faula, però a mi em dona moltes pautes, precisament moltes receptes per estimar. A mi m'agrada el Guido de La vida és bella, que és capaç de pintar un cavall allà de color i entrar en el restaurant que estan menjant-la, que ell estima estar al costat del seu nòvio. De fet, li roba la dona a aquell nòvio per la simpatia que té.
I aquell bon dia princesa, no?
Oh.
Que sempre té un detall, que sempre té una salutació, sí. Sempre té una mostra d'efectivitat.
Jo començo a dir així, no? Mm-hmm. Precisament amb el bon dia princesa. És que també aquella generositat, no?, que fa les coses sense que, bueno, per amor, és que per amor es poden fer tantes coses, i l'amor sí que pot durar tota la vida. Una cosa és que aquest enamorament, l'eufòria aquesta, però l'amor sí que pot durar, perquè l'amor, de fet, és l'entrega, mirar de fer feliç a l'altre. Potser al començament, quan t'has casat o quan era un nòvio, tu deies, oh, que feliç sóc. En canvi, ja quan t'has casat, dius, ai, vaig a fer feliç a l'altre. Doncs el Guido és el que fa feliç a l'hora, en el camp de concentració, moments molt delicats,
molt
doncs allà que li soni la música. Uh-huh. Llavors aquestes bogeries, de fet, una aventura ho és, el matrimoni, eh? I els agosarats que es casen amb la il·lusió de tenir una família també estan una mica bojos, però els bojos, mira, el Gaudí, quan li van donar el títol, van dir, el president del tribunal va dir, avui acabem de donar el títol amb un boig, amb un savi, no? I el temps, doncs, ja ha dit que era un savi, no? Per tant, jo crec que en el temps aquest d'estimar i de preparar-se per aprendre a estimar més, que d'això, de fet, ho anem fent cada dia, el temps del festeig és molt important.
Molt bé, Victòria. Doncs ja sentim la música del final del nostre programa, ens quedem amb tots aquests consells que ens dones, en treballar-nos la relació, en tenir aquest temps per nosaltres,
sí.
I també aquesta alegria, el bon humor, aquests detalls, aquest bon dia, princesa, i tots els consells que ens dones en el teu llibre, que és La receta de l'amor en pareja, de Llibres Cúpula, de l'editorial Planeta. Moltíssimes gràcies, Victòria, per acompanyar-nos avui aquí a Paraules d'Amor.
Ai, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, t'esperem.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu, Magda. Bona nit.
Doncs amb l'entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Ja ho sabeu que nosaltres ens retrobem aquí a Paraules d'Amor tots els dimarts a les 8 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.